Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues, bon dia, amics i amigues. Després del matí amb l'equip capitanejat, en aquest cas, per Joan Trias, mentre s'acaba de recuperar de la veu, el Pol Marçà, i després del Matí Magazine, amb Mercè Raga i companyia, arriba el moment de l'actualitat social i religiosa a Radio Estel. Es menysprea la bellesa, oblidant que la vida terrenal només és un inici. Inspirant-se en la figura de Nicodem, el papa ha ofert aquest matí la seva 13a catequesi sobre la bellesa davant de milers de fidels i pelegrins que han plenat la plaça de Sant Pere. Francesc ha destacat que vivim en una època en què el mite de l'eterna joventut és una obsessió, ja que sol menysprear-se la bellesa. Tot i això, ha afirmat, la vida terrenal és un inici i no una conclusió, per la qual cosa caminen cap a l'eternitat. Tenim el Jordi Carretero a les vies de so, Pau Massip i el Ferran Capdevila a la producció, i tenim un record per Ignasi Miranda, editor d'aquest programa. Jo no sóc ell, però tractaré d'estar a l'alçada i miraré d'apropar-vos durant el que resta de setmana i durant els propers minuts les notícies més destacades en plana social i religiosa. Escoltarem, per tant, la pròpia veu del papa, perquè aquest matí ha tingut lloc l'Audiència General dels dimecres, en què el Sant Pare s'ha dirigit als presents i els ha convidat també a pregar a Santa Eduviges per la pau a Europa. Després de la catequesi, Francesc ha recordat la Santa Polonesa i ha demanat als fidels de Polònia que confiïn en la seva intercessió perquè callin les armes sobre el continent europeu. Recordem que també un 8 de juny, com avui, en aquest cas del 1997, Sant Joan Pau II va presidir la missa de canonització de Santa Eduviges a Cracòvia com a patrona de Polònia. I el cardenal Joan Josep Omella matisa que el document aprovat per la fase diocesana del sínode són només propostes que els diferents participants els hi han fet arribar i que s'hauran de discutir. Aquest document recull aportacions fetes per més de 7.000 persones de diferents grups sinodals que encara no han estat ni votades ni aprovades. I fa uns minuts, concretament a la una, d'aquest dia, arreu del món, tots catòlics, cristians de diferents confessions han estat convidats a aturar-se un minut i resar junts per la pau. Un pensament especialment dirigit a Ucraïna, però també a tants llocs martiritzats per conflictes encara actius i que, com el mateix pontífex ha sol·licitat, no podem oblidar. Totes aquestes notícies i una mica més, des d'ara i fins les dues, l'actualitat a Radio Estel no té distància.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
De seguida us parlem de la carta que es va fer pública ahir destinada als participants de la quarta trobada de l'Església a l'Amazònia Legal, però abans, aquest matí ha tingut lloc l'Audiència General dels dimecres, com us dèiem, en què el Sant Pare s'ha dirigit als presents i els ha convidat a pregar a Santa Eduviges per la pau arran d'Europa. Després de la catequesi, Francesc ha recordat la Santa Polonesa i ha demanat als fidels de Polònia que confiïn en la seva intercessió perquè callin les armes sobre el continent europeu. Recordem que també un 8 de juny, en aquest cas del 1997, Sant Joan Pau II va presidir la missa de canonització de Santa Eduviges a Cracòvia com a patrona de Polònia. El papa ho explicava d'aquesta manera.
Durante la sua canonizzazione San Giovanni Paolo II ricordò che per
la seva canonització San Joan Pau II va recordar que a través de la seva obra Polònia es va unir amb Lituània i Rússia. Confieu en la seva intercessió rezant com ella al peu de la creu per la pau d'Europa. La seva vida està entrellaçada amb la història de Polònia i d'Europa. Santa Eduviges, nascuda al 1174, prové d'una família bavaresa. Va passar hores d'intensa pregària davant del crucifix negre de la catedral de Babel. Fundadora de la Universitat Jagellònica de Cracòvia, ofereix a aquesta universitat el seu sceptre d'or per preferir el de fusta. I avui el papa ha convidat tots els fidels a encomanar-li a Santa Eduviges la pau a Europa. També aquest segon dimecres de juny a la plaça de Sant Pere ha estat l'escenari de l'Audiència General del Sant Pare, on han assistit diversos milers de fidels i pelegrins dels cinc continents. En la seva 13a catequesi sobre l'ancianitat, el papa Francesc ha centrat la seva reflexió en l'episodi que relata l'evangelista Sant Joan, que fa referència a la pregunta de Nicodem al Senyor sobre la impossibilitat de gent gran de tornar al si matern. Com pot un home néixer sent vell? Pregunta Nicodem. Jesucrist té la resposta.
Nicodemo no entiende sus palabras y le plantea la imposibilidad de volver a nacer cuando uno ya es viejo. Pero Jesús se refiere a un nuevo nacimiento en el Espíritu, para el cual la ancianidad no es obstáculo, y a que nos dejemos abrazar por la ternura del amor creador de Dios.
A més, Francesc ha destacat que vivim en una època en què el mite de l'eterna joventut és una obsessió, en què ens menysprea la bellesa oblidant que la vida terrenal és un inici i no una conclusió, i que caminem cap a l'eternitat. En aquest camí, la fe ens permet veure el regne de Déu.
La vejez se desprecia, olvidando que la vida terrenal es un inicio y no una conclusión. Caminamos hacia la eternidad. En este camino la fe nos permite ver el reino de Dios. En este sentido, quienes atraviesan la etapa de la ancianidad pueden descubrir, a la luz del Evangelio, una nueva misión: ser signos e instrumentos del amor de Dios que señalan cuál es la meta definitiva a la que estamos llamados.
El pontífex ha explicat també en la seva catequesi en la perspectiva de caminar cap a la vida eterna. La bellesa, amb B baixa, té una bellesa única, amb B alta.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
De seguida tornem amb el Papa, molt present com sempre en la nostra informació religiosa, però abans volem explicar-vos que el cardenal Joan Josep Omella matisa avui que el document aprovat per la fase diocesana del sínode són només propostes que els diferents participants els hi han fet arribar i que s'hauran de discutir. Aquest document recull aportacions fetes per més de 7.000 persones de diferents grups sinodals, com ara arxiprestats, parròquies, moviments, associacions, congregacions religioses, escoles, entitats i organismes diocesans. Aportacions que encara no han estat ni votades ni aprovades. No es tracta, per tant, d'una nota doctrinal, apunta el cardenal, sinó d'un document que peregrina a Barcelona i que ha estat generat per tots els patejats membres de l'Església que han volgut participar i donar la seva opinió. L'arquebisbe recorda que ara s'acaba la primera fase del sínode i que no han presentat al Papa cap proposta particular. Omella ho escriu en un article a La Vanguardia, perquè, recordem, va ser el mateix diari on es va publicar un article en què s'afirmava que el sacerdoci femení i el celibat opcional eren conclusions del sínode a Barcelona, titular que ara queda explicat i matisat pel mateix cardenal. I es va fer pública ahir la carta escrita en portuguès i signada a Sant Joan de Laterà el passat 31 de maig del Papa Francesc als participants de la trobada de Santarém, a Pará. Es tracta de la quarta trobada de l'Església Catòlica a l'Amazònia Legal. Recordem que la primera reunió interregional dels bisbes de l'Amazònia es va celebrar del 24 al 30 de maig de 1972 i va constituir una fita al camí de l'Església en aquella immensa regió del Brasil. Amb el cor ple d'alegria i d'esperança, el Sant Pare es dirigeix als participants en aquesta trobada eclesial per ser un motiu estímul especial, per saber que somiem junts amb comunitats cristianes capaces de dedicar-se a encarnar-se a l'Amazònia, de manera que l'Església tingui noves cares amb trets amazònics. Després de recordar que aquest esdeveniment és d'una reminiscència del que va tenir lloc al mateix lloc fa 50 anys, Francesc escriu que representa una ocasió d'intens agraïment a l'Altíssim pels fruits de l'acció de l'Esperit Sant a l'Església a l'Amazònia durant aquestes darreres 5 dècades i per tot el que inspira. La trobada de Santarém, recorda també Francesc, va proposar línies d'evangelització que han marcat l'acció missionera de les comunitats amazòniques i han ajudat a formar una sòlida consciència eclesial. Recordem que l'Amazònia Legal és una àrea de 9 estats brasilers íntegrament i parcialment pertanyents a la conca amazònica que el govern brasiler va reunir per agrupar les regions amb els mateixos problemes econòmics, polítics i socials, amb l'objectiu de plantejar millor el desenvolupament social i econòmic de la regió amazònica.
Sense distància, allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
6 minuts i arribarem a les dues. Encara us oferim més notícies. L'arquebisbe de Burgos, Mario Iceta, va passar ahir pels micròfons de Ràdio Estel per valorar l'any jubilar iniciat el passat 7 de novembre del 2020 i concedit pel Papa Francesc amb motiu dels 800 anys de la col·locació de la primera pedra de la catedral de Burgos, un temps que va tenir el punt final amb una eucaristia presidida pel substitut de la Secretaria d'Estat de la Santa Seu, Monsenyor Edgar Peña Parra, i que va tancar la celebració de l'any sant. Un any sant, per cert, que s'ha desenvolupat durant 19 mesos a causa de l'ampliació en 7 mesos per la pandèmia del Covid-19. En declaracions a Ràdio Estel, Monsenyor Iceta va valorar justament aquesta circumstància i també com va resultar la celebració.
Bueno, fue una celebración ciertamente muy gozosa y muy festiva después del año jubilar, que hubo que prolongarlo por la cuestión de la pandemia, que nos ha hecho daño a todos, y también partió por la mitad los actos del octavo centenario. Por tanto, en vez de un año han sido 19 meses, y pienso que había que dar muchas gracias a Dios por ir superando esta situación tan dolorosa, y además por celebrar 800 años de la catedral, que no se celebra cualquier día, y también todos teníamos ganas de encontrarnos y de celebrar. La verdad que la misa se desbordó y fue una celebración intensa, profunda y festiva.
D'altra banda, l'arquebisbe de Burgos, en declaracions a aquesta casa, recordem, també va posar en valor tot allò que ha significat la celebració al llarg dels mesos de l'any jubilar, molt ric en matisos i en dons.
Pues han sido muy positivos en tantos aspectos. En primer lugar, una profunda renovación de la vida cristiana, tanto personal como comunitaria. Los más de 200.000 peregrinos que han acudido y las celebraciones que se han hecho con todos los grupos, con mimo, con calma, con esmero. La Asamblea Diocesana, que va a ser la hoja de ruta para los próximos años, donde han participado miles de burgaleses en diversos grupos. Todos los actos en torno al centro este del jubileo de la fe, pero que también abarca los aspectos culturales.
L'arquebisbe Iceta valorava el seu recent nomenament per part del Papa com a membre de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments i afirmava que el nomenament va ser tota una sorpresa.
Bueno, la verdad que fue una auténtica sorpresa. Yo no esperaba que se me nombrara para ningún dicasterio, y tampoco evidentemente para el dicasterio del culto divino de disciplina de los sacramentos. Es verdad que la liturgia es la fuente y culmen de la vida cristiana, como dice el Concilio Vaticano II, por tanto es una responsabilidad especial. Estos días me estoy poniendo en contacto con este dicasterio para que precisamente me expliquen en qué consiste ese trabajo, que yo pues acepto como un servicio que la Iglesia me pide, como una responsabilidad de entregar también lo mejor de mi tiempo en todas las tareas que tengo que servir, y luego con gusto y con gozo.
Mario Iceta també va agrair la confiança que li ha donat el Papa amb el nomenament i va afirmar que s'entregarà per servir a l'Església en aquest nou servei. I recordem que el president, aquí està pujadeta, i el president del Perú, Pedro Castillo, ha demanat a l'Església mediar en el conflicte de la mina de Las Bambas al departament d'Apurímac, al sud del país. Aquesta mina és una de les més grans del món, que aporta el 2% del coure a tot el planeta, d'allà que 6 comunitats han entrat en disputa amb l'empresa de capital xinesos que les controla per millor condicions de vida. I fins aquí l'actualitat, sense distància. Us deixem ara amb l'informatiu Estel Migdia, amb Olma Giró. Abans, però, un apunt sobre l'edició d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social, a 6:45 de la tarda i a 8:00 al Camins, evidentment. Ens acomiadem. Fins després.
Territoris martiritzats de la guerra a l'empara de Poblet. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana parem atenció a que el monestir cistercenc acull un grup de joves mares ucraïneses amb els seus fills. Quan acabi la guerra, els homes volen venir a visitar el monestir per donar gràcies, relata fra Bernat Fulcrà, monjo del monestir. L'abat de Poblet, el pare Octavi Vilà, explica com és aquesta experiència d'acollida.
El que vam procurar en tot moment és que se sentís una mica com a casa, no? Vull dir que se sentissin una mica lliures i una mica acollits, ja que han de fugir en aquestes circumstàncies. I va demanar una cosa que va ser molt simptomàtic, no? Que és que beneïgués els pisos que estan ocupant, perquè deien que si era casa seva, que el costum és beneir els pisos, no? Llavors vaig recórrer totes les habitacions per beneir-les i un bon símptoma de que se senten una mica com si fossin a casa, en certa manera.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.